excepcionals i segurament la conversa sobre Jan Tòpic ha anat increixent, sobretot, i pot ser que un d'aquests candidats tingui un resultat destacat. El que passa és que veurem quin d'ells, i per això sembla que Jaco Pérez ha quedat en segon lloc, amb una coalició d'esquerres, amb indigenistes, i els altres dos candidats de la dreta equatoriana podrien tenir un resultat destacat. És bastant difícil de preveure, haurem de veure avui que voten els equatorians, però en qualsevol cas sí que és cert que poden recollir aquest descontentament i aquesta aposta per un discurs securitari i de defensa.
Perfecte, doncs estarem al cas. Avui, com diem, primera volta, la segona volta seria el 15 d'octubre, per tant, d'aquí a més de 2 mesos, o d'aquí pràcticament 2 mesos, i per tant les coses doncs també podrien canviar moltíssim en aquests 2 mesos, també en el context de tensió que hi està havent aquests dies a l'Equador. Doncs moltíssimes gràcies per aclarir-nos una mica més el panorama, ja de per si incert, d'aquestes eleccions a l'Equador. Silvia Falcón, moltíssimes gràcies, politòleg i analista de política llatinoamericana.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Ràpidament, com ho veieu?
Doncs que més enllà del candidat que finalment acabi guanyant, o sigui, tristament, el que és important i el que quedarà en la memòria és tots aquests assassinats, perquè no és només l'assassinat de Villavicencio, sinó que a més també s'han produït assassinats alcaldes, i també tota la sensació d'inseguretat amb la qual s'acudeix a les urnes, perquè recordem que aquests 13 milions que estan convocats a anar a votar a l'Equador és obligatori i que s'ha fet un desplegament de forces de seguretat arreu de l'Estat impressionant, no? I amb quina sensació vas a votar si tens gairebé la sensació d'un gallet que t'està posant al costat de la temple una pistola, no? Recordem que, a més, a banda, avui no només es vota als candidats, sinó també es fa un referèndum sobre extracció de petroli a l'Amazonia, que ha sigut una demanda importantíssima per part d'ecologistes, d'indigenistes, als quals ara també l'entrevistat hi feia referència, no? Però una mica la sensació de que és una convocatòria o unes eleccions tristíssimes i que suposo que la població equatoriana que vota des d'aquí, des de Catalunya, no? Sí. També la deu viure amb molta gro, per dir-ho d'alguna forma.
Unes 38.000 persones diria que estan convocades, tot i que, com que és el primer cop que es vota, telemàticament sembla que hi ha més dubtes en aquest sistema, i llavors, al principi, el cònsol a Barcelona ens explicava a RAC1 que preveuen que ho facin uns 7.500 equatorians que viuen a Catalunya. No sé com ho veus tu, Pau.
Sí, a veure, és una comesa electoral absolutament atípica, no? No només perquè, evidentment, és una situació kafkiana, doncs, que hi hagi assassinats de candidats a les eleccions, però és que hi ha, recordem que el propi origen d'aquesta convocatòria ja és un origen anòmal, no? És a dir, és una convocatòria en la qual queda un any i escaig de legislatura, que neix doncs de que el president doncs està immers en un judici, doncs que ell considera que és un judici polític. Per tant, doncs és una legislatura que en aquest cas ja no tenen, entenc, un anticipi electoral com el tenim aquí, sinó que ells convoquen eleccions però esgotaran igualment el termini original de la legislatura. Per tant, serà poc més d'un any. Evidentment, doncs en aquest element que ja era típic de per si, no? Doncs si suma que hi ha assassinats de candidats, assassinats de gent de l'entorn d'aquestes eleccions, a més, les primeres eleccions que a l'estranger es voten telemàticament. Per tant, els elements del tauler són completament atípics i anòmals, i jo també coincideixo amb l'Eva, que segurament els ciutadans ho viuen amb molta gro i amb molt poca normalitat, i si a Amèrica Llatina doncs, ja estem acostumats que moltes vegades ens donen sorpreses i des d'aquí és difícil fer-ne lectures doncs, que acabin transformant-se en realitats, no? Doncs, amb tanta incertesa i amb tants elements en el tauler atípics, doncs, crec que s'accentua aquest component doncs, de poca predictabilitat, no? De
l'escenari. Nacho, com ho veus tu?
Sí, sobre la política latinoamericana, tot i que es diu en relació específicament a l'Argentina, hi ha qui diu que no és possible d'entendre i si l'has entès és que no t'has enterat gaire, no? Perquè és veritat que els processos i la lògica que opera a Amèrica Llatina té poc a veure amb el que opera la Unió Europea, i això és una bona notícia per nosaltres i també per posar perspectiva de les tonteries que moltes vegades es posen a sobre del debat públic. Tenim un estat del benestar que fa que hi hagin poques quotes de desigualtat en comparació amb el que hi ha a Amèrica Llatina. Tenim un funcionament d'una democràcia absolutament consolidada que té cada vegada menys a veure amb moltes de les coses que passen en Amèrica Llatina. Avui hi ha eleccions a l'Equador, però també hi ha la segona volta de les eleccions a Guatemala, no?
Sí.
On el principal favorit és el Movimiento Sevilla, que ha estat objecte de persecució judicial i política en els darrers mesos. I en canvi nosaltres aquí, en aquest context nostre, i jo crec que això és una bona notícia pels que vivim aquí, però també cal verbalitzar-ho per posar-ho en perspectiva, el context del funcionament de les nostres democràcies fa que avui gent que pensa molt diferent, que van des del independentisme català d'esquerres fins al nacionalisme de dretes, per la democràcia cristiana, els socialdemòcrates, els verds i els liberals, tinguin la capacitat de construir majories sense que la violència política sigui un agent que operi i que condicioni les decisions que es prenen.
Sí, ara comentaves també amb aquest cas d'Argentina, d'aquest candidat Milei que va guanyar les primàries. De moment, sí, també en aquest cas queden encara unes setmanes per les eleccions.
Sí, voldria només subratllar una cosa, no? I és que no hem parlat, i crec que és important en aquest cas, tot el tema de la corrupció i del narcotràfic. Que Equador era un dels països més, per dir-ho així, més segurs, sí, o
no,
més
tranquils. Ja no pel turisme, no? Clar, es diu, exacte, no, segur pel turisme, sinó segur per la gent que hi habita, no? Que és l'important,
sí,
també.
I en 7 anys hi ha hagut un retrocés enorme. Per tant, també fer una mica de punt d'alerta que, tot i que sí, que és una realitat molt llunyana, no? Però que les coses poden retroceder en moltes situacions. Jo no deixava aquests últims dies, quan anàvem seguint l'actualitat a l'Equador, de recordar constantment el llibre del Roberto Saviano de 000, no? De com el tràfic de la cocaïna, no? Com es pot desplaçar de diversos països, no? I en aquest cas, com ha passat de la zona de Colòmbia a la zona d'Equador.
Mira, i quan són les 11 i 7 minuts, acabem aquesta tertúlia com l'hem començat, que és connectant amb l'Adrià de las Heras, el nostre enviat especial a Tenerife. Adrià, què tal? Bon dia de nou.
Bon dia, Eudal.
Perquè tenim alguna novetat d'aquesta roda de premsa que han fet els serveis d'emergència de l'illa sobre l'afectació d'aquest incendi. Tenim, podríem dir, dintre la gravetat de l'incendi, alguna bona notícia, Adrià?
Sí, confirmen que la nit ha anat molt millor del que s'esperaven. Van anar a dormir imaginant-se els pitjors escenaris i, de fet, la nit va començar molt complicada, m'ha explicat. Van haver de defensar moltes cases, els bombers, i van témer perquè pogués haver afectacions més grosses, però la situació va millorar a partir de les dues de la matinada i reconeixen que això no s'ho esperaven i que van en un escenari molt més favorable del que podien imaginar. A més, també han destacat que encara no hi ha cap afectació de vivenda, malgrat que en algunes zones de l'incendi continua ben descontrolat i a prop de cases no hi ha hagut una afectació d'habitatges, i han explicat que es tracta del dispositiu de bombers més gran que s'ha desplegat mai a l'illa de Tenerife.
Perfecte, doncs Adrià, ens quedem amb aquesta bona notícia, com diem, dintre la gravetat d'un incendi de 8.500 hectàrees, però que sembla que no ha anat a més de moment aquesta nit i matinada i que per sort tampoc s'ha de lamentar encara cap dany material de cap habitatge i evidentment tampoc cap dany personal. Doncs moltíssimes gràcies de nou per ser aquí aquest matí al Via Lliure, aquest Via Lliure que estem fent fins a 11:45 del migdia. Ho deixarem aquí nosaltres avui perquè donarem pas als serveis d'esports perquè facin la retransmissió de la final del Mundial Femení aquest Espanya-Anglaterra, però com dèiem també volíem tocar una mica tota aquesta actualitat vinculada doncs, a l'actualitat més general. Eva Comas-Arnal, gràcies per ser aquí de nou.
Gràcies.
Pau Vila, gràcies també, ens veiem la setmana que ve. I Nacho gràcies. Corredor, també moltíssimes gràcies i també ens seguim sentint aquest estiu aquí al Via Lliure.
Una abraçada.
Com dic, 3 minuts, o menys de fet, 1 minut, i de seguida obrim Tertúlia Esportiva.
Lliure, amb Eudald Martín.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Glòria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure. Està viva. Espanya. Delegació del Govern contra la Violència de Gènere. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa. Atenció! Ocasión Plus obre nou centre de compra a l'Hospitalet de Llobregat. Ja són més de 75 centres a nivell nacional Ocasión Plus. 12 centres a Catalunya. Nova obertura a l'Hospitalet de Llobregat a Travessia Industrial 163 i a Igualada al carrer d'Alemanya 30. I a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten... Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Aquesta setmana arribem al capítol número 100 i per celebrar-ho hem preparat un episodi especial on fem un repàs de les 99 històries de cançons que hem passat al llarg de les 3 temporades del podcast. Si el voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC+1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som
més 1.
Tots som un. A RAC1, Dia Lliure, amb Eudald Martínez.
Onze i onze minuts, i com dèiem, obrim ara una tertúlia esportiva que ens allargarà fins a 11:45, quan donarem pas a l'equip d'esports de RAC1, que farà aquesta final del Mundial Femení de Futbol entre Espanya i Anglaterra. Ja tinc aquí a l'estudi 1 de RAC1 a l'Andrea Ginés, periodista de Movistar Plus. Què tal, Andrea?
Què tal, molt bon dia.
També ens escolta la Gemma Soler, periodista de Gol i ESPN. Gemma, què tal, bon dia?
Hola, què tal? Bon dia.
De seguida, doncs, us dono pas. Abans, però, us haig d'explicar una cosa, i és que avui és un gran dia, però no només per aquesta final del Mundial, sinó també perquè avui és el Dia Mundial de les Patates Fregides, i a RAC1 l'estem celebrant amb Frit Ràdic. Tenim la redacció i els estudis plens de bosses de patates, de les autèntiques caceres llises, les ondulades, elaborades amb l'estil tradicional amb perola, de les cruixent chips premium, com ara les de sabor d'aperitiu, o també les de formatge i tòfona. Atenció, formatge i tòfona. Moltes varietats, més que són una delícia. Si voleu, entreu a l'Instagram de RAC1 perquè veureu com estem celebrant RAC1 aquest Dia Mundial de les Patates Fregides, que hi ha alguna sorpresa. Com dic, entreu a l'Instagram de RAC1 i veureu com estem celebrant aquest Dia Mundial de les Patates, també amb Frit Ràdic. Qui també tenim ara aquí a l'estudi de RAC1 és la Laia Coll, que liderarà aquesta transmissió de la final del Mundial. Què tal, Laia?
Hola, bon dia.
Tenim 11, el d'Espanya el repassàvem ja fa una estona. El tens, no sé si el tens a mà, sí?
Ah, sí, sí, el tinc a mà, si em deixes un moment, i sí. Cantem aquest 11 històric, que al final és
I el d'Anglaterra abans encara no l'hem pogut comentar, i també suposo que... Vaja, aquest d'Espanya, que sort hi havia una gran novetat, i és que Salma Parayuelo, que és una de les grans... un dels grans noms d'aquest Mundial, ha fet alguns dels gols decisius, entra a l'alineació titular.
Sí, era un dels dubtes, perquè al final Salma Parayuelo sobretot ha sigut clau en les dues últimes eliminatòries, tant als quarts de final com a semifinals, per portar Espanya fins a la final del Mundial, i era un dels dubtes si Jorge Vilda la mantindria com a revulsiu de cara a la segona meitat,
que és el que li ha funcionat,
sí,
també.
Que és el que li ha funcionat, o bé doncs la premiaria per aquests dos gols tan importants i la situaria en l'onze titular, que és el que ha fet l'onze d'Espanya per jugar a la final d'avui al Mundial. És el format per Cata Colla a la porteria, defensa Ona Batlle, Irene Paredes, Laia Codina i Olga, mig del camp amb Tere de pivot, interiors Aitana i Jenny Hermoso, al davant Alba Redondo a la dreta, Mariona a l'esquerra i Salma Parayuelo en punta d'atac.
Perfecte, i el d'Anglaterra...
El d'Anglaterra és el mateix 11 que Serena Wiegman va proposar per les semifinals, unes semifinals en què Anglaterra es va acabar imposant a la selecció anfitriona, una de les anfitriones a Nova Zelanda. Un dels dubtes era si Lauren James, que havia estat sancionada els dos últims partits, sortiria d'inici. Lauren James no surt d'inici. I l'11 d'Anglaterra, espera't, el diré de seguida, és el format per Irbs a la porteria. Tres centrals, que són Greenwood, Bright i també Daily a les bandes Lucy Bronze i Ella... Espera't, és que el tinc desordenat sí. I li costa una mica ordenar-lo.
Ara, el canto aquí, de seguida. Sí. Això que també recordem, una Anglaterra que té dues jugadores del Barça, en el cas de la selecció espanyola també té diverses jugadores del Barça en el seu 11 inicial, concretament, si no m'equivoco,
jugadores del Barça, sí. Perquè contem ja una Valla que ja és oficialment nova jugadora del Barça.
Haurem de veure si Laia Codina és un dels possibles noms que pugui sortir del Barça, però vaja, de moment encara jugadora del Barça. I això, repassem doncs el d'Anglaterra.
Sí, format per Itza a la porteria, tres centrals, Carter, Bright i Greenwood, al mig del camp, Keira Walsh, la jugadora del Barça de pivot, interiors Stanway i Toon, a la banda dreta Lucy Bronze, a l'esquerra Daly i a dalt doble punta amb Russo i Lauren Hemp.
Perfecte, a priori, Laia, ja et deixo també acabar de preparar la transmissió. Com ho veus? Creus que és una bona decisió aquesta de Bilda d'apostar per Salma ja des de l'inici?
És difícil de dir, en funció del resultat, doncs després sortiran aquí els comentaris sí. De si ho ha fet bé o de si no. Al final deixes Alexia Putellas a la banqueta, sí que és veritat doncs, que està tornant d'una lesió i que no està oferint el seu rendiment en plenitud, però també et pot oferir moltíssimes coses. Veurem quin és el paper. Evidentment, Salma Parellula està preparada per ser titular i veurem com va. Segur que serà un partit, jo crec, molt igualat. A priori, Anglaterra parteix com a favorita per la trajectòria que porta, perquè és un equip molt més fet que no pas Espanya. És una sorpresa que la selecció espanyola estigui jugant a aquesta final, però Espanya ha superat tants obstacles que ja no se la pot donar com a... tindrà les seves opcions segur en aquesta final.
Perfecte, doncs Laia, ara, com deia, de seguida donem pas també a la transmissió que fareu a partir de 3:15 del migdia. Gràcies.
Fins ara.
Andrea, també volies comentar aquesta alineació.
Sí, a mi em genera dubtes, perquè sí, és cert que a mi Salma Parellula m'agrada molt, però, com dèieu abans, crec que estava fent un bon paper com a revulsiu. A més, normalment li agrada més jugar per l'esquerra, que és la mateixa posició que juga Mariona, habitualment. No m'agrada tant de nou, i també crec que, tot i que Alexia no estigui en el seu millor moment de forma, contra Suècia va ser més important del que es va veure. Perquè tant Aitana com Alexia, que van tenir menys protagonisme del que esperàvem, atreien a les jugadores sueques. I, per tant, Mariona, Salma, jugadores del davant, especialment, van tenir molta més llibertat. A mi, no sé si hagués estat de l'altra fórmula la millor manera per començar contra Anglaterra. I sí que és cert que Anglaterra parteix com a favorita,
sí.
Però també ha anat de menys a més.
Al revés que Espanya,
no,
podríem
Espanya
dir.
Jo crec que totes dues s'han anat trobant a mesura que han anat evolucionant el Mundial i arriba amb baixes molt sensibles que han sabut anar trampejant de la mà d'una entrenadora que bueno, ja té un cartell espectacular, va ser campiona d'Eurocopa amb Holanda, després amb Anglaterra i ara podria ser la primera selecció que aconsegueix aquest doblet entre cometes d'Eurocopa i Mundial.
Sí, com dèiem, això que és la selecció, la vigent campiona de l'Eurocopa, de fet és qui va eliminar la selecció espanyola als quarts de final en aquesta Eurocopa. Tu, Gemma, com ho veus això?
A veure, més que l'11, que crec que és un 11 molt reconeixible i sí que podem tenir aquests dubtes, al final crec que han entrat Olga Carmona i Salma que s'ho han guanyat, o sigui que hi ha un punt de meritocràcia. Més que els noms, crec que és un equip amb molt fons d'armari i el que m'agradaria veure és com surt l'equip i sobretot com reacciona el que li pugui passar al llarg dels, veurem si són 90 o més minuts, tenint en compte que es trobaran amb una selecció, com ara apuntava l'Andrea, més feta, guanyadora, amb una gran entrenadora, una selecció més completa que Holanda o Suècia, que és molt sòlida, que és físicament segurament és millor que Espanya i és un bloc molt, molt consolidat. Tinc dubtes a veure com serà l'actitud de l'equip. Amb això me'n recordo del partit de quarts de final de l'Euro de l'any passat, jo hi era a l'estadi de Brentford i com anant amb avantatge l'equip es tira enrere, els canvis van en aquesta línia i allà s'equivoquen. Té molt fons d'armari Bilda i Alexia, per exemple, que era un dels dubtes que podia participar o vull pensar que després faran un pas endavant i aniran a guanyar perquè sí, arribar a la final és una sorpresa i un mèrit molt gran per l'equip, però és una ocasió que no saps si ho tornaràs a tenir i han de sortir a guanyar perquè és la d'aquest equip.
Perfecte, doncs ara de seguida ampliem els comentaris d'aquesta final, però abans, com hem anat dient, un dels noms que ha deixat destacats aquest Mundial fins ara, i que precisament avui doncs, també és titular, és el de Salma Parayuelo, que és nascuda a Saragossa i amb només 19 anys, que ja s'ha mostrat que és una esportista fora de sèrie, va ser autora del gol que en temps de descompte va catapultar la selecció espanyola cap a les semifinals i cap a la final, i també als quarts de final va fer el gol decisiu a la pròrroga. Però és que aquesta jugadora, Salma Parayuelo, jugadora del Barça, també destacava i molt com a atleta. Qui coneix bé aquest altre talent que té Salma Parayuelo és Fèlix Laguna, que durant molts anys va ser el seu entrenador d'atletisme. Fèlix, què tal? Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
Explica'ns una mica això. Realment, Salma Parayuelo també hagués pogut destacar moltíssim com a atleta?
Pues claro, ella desde pequeñita siempre ha hecho unas marcas que eran equiparables o superiores a atletas que ahora están en el ahí arriba del todo, ¿no? Es decir, ella perfectamente podría, si hubiese seguido su carrera normal, ¿no? De atletismo y entrenar algún año entero atletismo, pues podría estar perfectamente disputando las medallas en un campeonato del mundo como está ocurriendo ahora en Budapest o en una olimpiada.
En quin moment ha de decidir entre una cosa i l'altra? Justament és quan fitxa pel Barça, oi?
Ya, mira, ella, nosotros la hablábamos porque ella no lo tenía nunca claro, le gustaban los dos. Era para decidirse como para la pregunta típica de ¿a quién quieres más, a papá o a mamá?
Sí, complicat.
Así, no sabía nunca decidirse, pero sabía que se tenía que decidir. Y ella puso de tope, ella sola, los 18 años. Como le vino la lesión de la rodilla, ella tardó en decidirlo un año más porque quería verse si se recuperaba bien de la rodilla, si lo que podía dar en el fútbol, el atletismo, y luego tomó la decisión. Uh-huh. Ya también con el contrato del Barça, claro.
Clar, això t'anava a dir, suposo que també va ser determinant per aquesta aposta per al futbol, l'aspecte econòmic, entenc.
Bueno, os puedo decir que no ha sido, para decidirse ella, ha sido más emocional que no económico o cualquier otra alternativa, ¿no? Ella se le planteaba, porque claro, el Villarreal era el único que le permitía seguir entrenando atletismo, ¿no? Pero ella se dio cuenta de que los dos a gran nivel ya no podía ser, porque cada día era más profesional en el fútbol y cada día el atletismo, sus compañeras entrenaban más, y aunque ella tiene talento, pues claro, la superaban, ¿no? Entonces esa disyuntiva era para decidirse por un lado o por otro. Al final se decantó por el fútbol y pues ya está.
Però sí que és veritat que, si bé és veritat que ja de per si el futbol femení, en aquest cas té una remuneració, no? El que cobren les jugadores ja és menys que el masculí, no? Cada cop, evidentment, s'avança més en aquest sentit, però entenc que en el cas de l'atletisme, també, al ser un esport més minoritari que el futbol, hi ha una diferència important entre el que es pot cobrar en un esport i en altre.
Bueno, pues te puedo decir, a ver, una campiona olímpica, Ruth Beitia, ¿sabes? La única que hemos tenido en salto de altura, pues no sé, ¿qué ganaría ese año? ¿1.000 euros? Por ser campeona olímpica. Uh-huh. Y, pues no sé, vosotros mirar a ver cuánto van, sí, a ganar, sí, si ganan el campeonato del mundo cada una de las que están en el equipo femenino español de fútbol, ¿no?
Queda clarísimo, pero si consigue.
Pero no solamente es de dinero, también es de atención. ¿Cómo decirte? Por ejemplo, tú eres seleccionado en un campeonato de estos, la gente no sabe que un atleta que va a un campeonato, por ejemplo, ahora en Budapest del Mundo, una olimpiada, tú apenas ves la olimpiada. Tú estás en tu hotel o en tu residencia, donde estés, de allí vas a entrenar, de allí te va a llevar al comedor, pero tú apenas no tienes ni entrada para ver el campeonato. El trato no es el mismo de unas y de otras. No es, por ejemplo, entrenadores personales no van, a no ser que tengas 8 o 9 atletas, como puede ser el caso de Serrano. A las familias en el fútbol les han proporcionado 15.000 euros para poder trasladarse a Australia y a Nueva Zelanda a ver a sus hijas, ¿no?
Però la decisió va ser difícil, no, suposo? És a dir, moments de que no, realment no ho tenia clar, també des del punt de vista sentimental cap a la relació que també tenia cap a l'atletisme i que també doncs, era un esport que el gaudia moltíssim, no?
Claro, claro. Ella sobre todo, a ver, para mí sigue siendo una niña, me perdonáis, aunque tenga 19 años. Y sentido de su inteligencia emocional, y al atletismo le gusta mucho. Le gustaba mucho correr. Y le sigue gustando mucho correr. ¿Qué ocurre? Que se tuvo que decidir. Pero ya te digo que en su decisión la parte económica no fue la más importante. Ella se sintió más querida a través del fútbol que del atletismo. Se sintió más llamada, más, ¿sabes?, solicitada, más mimada, ¿no? Y eso también le hizo decidirse. Pero también influyó mucho la familia por detrás, ¿no? Decirle, pájaro en mano, vale más que cierto volando. Mm.
El que està clar és que no es va equivocar, ha demostrat que és una jugadora excepcional, ja amb el Barça, però ara també en aquest Mundial. No sé si ha pogut parlar amb ella aquests dies o amb la seva família i si sap com ho estan vivint tot plegat.
No, mira, Salma és una persona, sobretot, molt difícil de localitzar i de que se ponga a l'aparato. Ni sus padres han hablado mucho con ella. Mm. A no ser que ella por la noche, a una hora, les llama a sus padres para hablar. Porque en su vida normal ella se concentra tanto en lo que está haciendo, en sus compañeras, en su equipo. Está tan concentrada que como no sea por Instagram que te conteste, es muy difícil. O que te necesite por una cosa concreta que ella quiera una respuesta en ese momento, ¿no? Es muy difícil contactar con ella por muchos motivos, porque además mucha gente está detrás de ella y tiene una especie de filtro, ¿no?, a través de sus managers también. Pero hemos estado en contacto a través de mensajes, ¿no? Mm-hmm. De mucho ánimo, de mucho nos queremos, de mucho a seguir, lo puedes conseguir, etcétera, etcétera. Pero ella estará muy, muy, muy concentrada.
I suposo que aquest Mundial vostè l'està seguint també especialment. No sé des d'on veurà el partit avui.
A ver, yo me siento un poco, ya lo he dicho muchas veces, con permiso de Jaime, y Jaime me lo da como su segundo padre, ¿no? Sobre todo deportivo. Entonces, yo lo veo como si estuviese jugando a mi hija, ¿no? Entonces, si juega mi hija, os he escuchado antes el comentario que estáis haciendo técnico, que yo no me voy a meter de si sale ahora titular, si debería salir después. Claro, yo cuando no sale ya titular, pues tiene menos importancia. Pero me gusta el deporte, y me gusta siempre además el fútbol femenino. Pero lo he seguido. Pero si es con ella, mucho más interés, claro, mucho más interés, ¿no? Me fijo más en ella, cómo recibe, en vez de ver dónde está el balón, dónde se pone ella, dónde. O sea, me fijo muchísimo más centrado en ella. Pero sí, creo que estamos, como todo el país, pendientes de ese partido, ¿no?
¿Y desde dónde lo verá? ¿Desde dónde lo va a seguir el partido?
En mi casa. ¿Sí? Lo voy a compartir con el Mundial de Budapest.
Perfecto. Pues ya para terminar, ¿es optimista de cara a este partido?
Sí, yo sí. Siempre, porque siempre lo soy. Siempre lo soy. Y más pensando en deporte, sobre todo de selección, porque se lo merecen. Yo creo que se lo merecen. Yo creo que sería un buen empuje en nuestro país para el deporte femenino. Y sea cual sea el resultado, que ganen y que lo podamos disfrutar.
Doncs moltíssimes gràcies, Fèlix Laguna, entrenador d'atletisme de Salma Parayuelo, que ens ha atès també avui aquí al Via Lliure, amb qui volíem parlar també, tenint en compte aquest nom destacat que està sent d'aquest Mundial, la Salma, amb aquestes grans actuacions que ha fet, sobretot en els partits de quarts de final i de semifinals. Moltíssimes gràcies, Fèlix.
Moltes gràcies a vosaltres.
Això, suposo que és un cas d'aquests curiosos, no? De dir, ostres, quina història al darrere, eh, Andrea?
Sí, sí, totalment. I el bo d'això és que les habilitats de la Salma en aquest sentit, no? En quant a la velocitat que té, les està aplicant al futbol.
Les aprofita
i
totalment.
Sí, sí, i amb això el Barça pues, va ser molt viu, el Villarreal en el seu moment també quan la va fitxar. I bueno, sort que s'ha acabat de cantar pel futbol, perquè així la podem gaudir segurament molt més, perquè al final és un esport que està més evolucionat.
Com ho veus tu, Gemma?
Sí, és un exemple també, crec, de com hi ha hagut un canvi, amb el que explicava Irene Paredes en aquesta roda de premsa bastant emotiva, que moltes d'elles, les que són més veteranes, van créixer, no? sent dones futbolistes, pensant que no pertanyien en aquest món i com s'han fet un lloc i estar aquí és espectacular. Salma Parayuelo, si fos un home segurament hagués vist claríssim, no?, amb com és el futbol masculí, tot el que et pot portar, potser ho hagués vist més clar abans, no ho sé, en aquest cas, com a mínim ella sí que haurà tingut referents, tenint 19 anys, haurà vist Alexi, haurà vist jugadores més veteranes que tenien opcions i que podia pertànyer a aquest món, i segurament això també l'hagi ajudat a decidir-se, i és el que espero que passi amb aquest Mundial i també no, amb els èxits del Barça, sobretot que en aquest sentit hi hagi un canvi de xip i que les nenes, les noies esportistes vegin que hi ha opció de ser professionals, que de tenir èxit, de dedicar-se a això i que d'aquesta manera vagi pujant el nivell. Aquí al Barça ja està claríssim, però la resta de la lliga professional també.
I això és un peix que es mossega la cua, perquè això que està dient la Gemma està influint també que millori el futbol femení. De fet, fa temps que hi ha aquest debat de les porteres, no? De si s'hauria de fer més petita la porteria femenina, etcètera, etcètera. No, el que està passant és que ja des de la base les futbolistes estan tenint cada vegada més formació, estan entrenant millor, amb gent més formada, amb més professionalitat, i això està fent que les jugadores que arribin més a dalt tinguin més alçada, més força, més nivell, tècnicament siguin millors, etc, etc, i que gent amb aquesta qualitat com la de la Salma digui, puc aportar al futbol i aquí puc ser més gran.
També un dels noms que està destacant moltíssim en aquest Mundial, un cop més, és també el d'Aitana. Fins i tot la veieu que, segons el que passi avui, pot ser pilota d'or?
Totalment.
O fins i tot encara que Espanya perdi? És que... Llavors seria més difícil, o no?
A veure, podria ser més difícil si perd, però és que jo fins i tot crec que Aitana, sent de les 15 que es van revelar, ha anat al Mundial plenament conscient d'aquesta situació, que ella, si es fa un bon Mundial, pot ser pilota d'or.
Gemma?
Sí, és segurament objectivament, si ens basem en paràmetres objectius, la millor jugadora del moment, i hauria de ser pilota d'or més enllà del que passi avui, però ja sabem que aquests premis té molt a veure a l'èxit, però és una jugadora espectacular. Ahir en parlava Pep Guardiola, no?, que estava enamorat del joc d'Aitana Bonmatí, que li recordava a Iniesta. És una jugadora sensacional, és el puntal d'aquest equip, d'una qualitat i un talent extraordinari, i jo crec que passi el que passi, lògicament, si no hi ha un daltabaix i hi ha un resultat o molt dolent global, li podria perjudicar, però sent l'equip campió d'Europa dues de les tres últimes edicions, estant tirant-se a l'esquena l'equip nacional i arribant a una final, un equip que no havia passat mai d'unes eliminatòries de quarts a cap competició, i els mundials no els hi havia anat gens bé, jo crec que és mèrit suficient per guanyar-lo.
Clar, en aquest sentit, però segurament és veritat que això, que la selecció espanyola no havia passat mai de quarts de final, però com dèiem, el fet de tenir un equip amb 7 jugadores del Barça, l'equip titular, que fa 4 dies, per dir-ho així, jugava en la final de la Champions, és veritat que Ona Vall encara no estava al Barça, però vaja, que tenen un equip que sí que ja ha estat en grans cites esportives d'aquest nivell. Anglaterra també, evidentment, com dèiem, l'any passat va guanyar l'Eurocopa, però que si més no, aquesta pressió extra que hi pot haver en una cita com aquesta potser no fa decantar la balança, perquè en els dos casos han estat en aquest tipus d'esdeveniments.
És que segurament la pregunta seria... Com el Barça, la primera Champions que guanya a Göteborg, hi ha 9 jugadores espanyoles en aquell 11 titular. La pregunta és com és que aquesta generació privilegiada al món del futbol no havien pogut guanyar mai una eliminatòria de Mundial, no havien pogut passar mai de quarts i no havien tingut mai èxit. Res remarcable d'una generació brutal. Això que comentes serà superimportant, el fet de ja tenir la pressió, ser un equip molt fet, saber com han de jugar, com han de reaccionar. Crec que també el reset aquest mental, que entenc sense estar a prop de la selecció, que deuen haver hagut de fer, perquè la situació que han viscut amb la rebel·lió i tot ha de ser duríssim, que hagin sabut canalitzar aquella ràbia, aquell enfrontament amb mentalitat competitiva, em sembla que els dona un avantatge per competir molt bé contra una selecció, que és Anglaterra, que a priori és la favorita, però jo crec que Espanya serà una final competida i tindrà les seves opcions.
I que arran d'aquesta rebel·lió ja hi han hagut millores, ja s'estan veient millores. La selecció espanyola femenina ha viatjat amb xàrter a tots els desplaçaments. Mm-hmm. Han afegit fisioterapeutes, nutricionistes, que fins ara no hi havia nutricionista de la selecció espanyola. Les famílies, la conciliació familiar, han pogut viatjar amb les jugadores, han tingut més dies de festa per descansar. Jorge Vilda ha estat acompanyat constantment de Luis Rubiales, quan abans se'l trobava a faltar, la major part dels partits ja anava només a les finals. Hi ha moltes coses que no s'estan veient, també que han canviat a nivell intern. I això està relacionat amb això que diu la Gemma. Com pot ser que, havent jugadores, la major part de l'equip sent jugadores que guanyen la Champions i que estan en un règim del Barça, després arribin a la selecció espanyola, perquè l'equip gairebé era el Barça sencer, sí, i no poguessin aconseguir aquests èxits? És, clar, és evident.
Clar, però en aquest sentit, el nom de Vilda queda contrastat amb si, i ara pel fet d'arribar a la final, entenc que...
No, però per això les jugadores van aixecar la mà. Ara hi ha hagut una petita entesa, però bueno, a costa de la renúncia i del sacrifici de moltes jugadores, que algunes han pogut després canviar la posició, bueno, no canviar la posició, però arran d'aquest acostament, doncs dir, vale,
cedeixo una part a canvi d'altres concessions.
I al final també m'interessa completament en el Mundial, que al final és l'objectiu primordial de la majoria dels futbolistes del món.
Mira, que avui és un partit important, també es pot veure amb el fet de que l'Ajuntament de Barcelona ha instal·lat una pantalla gegant al Centre Esportiu Municipal Olímpics de la Vall d'Hebron, i allà hi tenim el nostre company d'esports, l'Adrià Fernández. Què tal, Adrià? Bon dia. No sé si ens escolta l'Adrià. No? Bé, ara el tornem a intentar, connectarem amb ell per saber, perquè clar, quan queda una mica menys de mitja hora per aquesta final, a veure si ja hi ha gent en aquest centre esportiu municipal de la Vall d'Hebron, el passeig Vall d'Hebron, és un centre força, força gran, amb capacitat juraria per unes 2.000 persones, i per tant, doncs, a veure doncs, si ja hi comença a anar gent. De seguida, doncs, intentem connectar amb l'Adrià. Abans, però també, volia comentar-vos avui, més enllà d'aquest partit, d'aquesta final del Mundial, també és un partit important pel Barça, en aquest cas masculí, perquè avui juga el primer partit a Montjuïc i ho fa amb la pressió, a més, després que ahir el Madrid guanyés un altre cop, malgrat començar perdent, bastant fàcilment contra l'Almeria per aquest 1-3. Per tant, ara hi ha 5 punts de diferència, el Barça que, si no vol que se li comenci a escapar al Madrid, hauria de guanyar contra el Cádiz. Com veieu aquest primer partit a l'Olímpic de Montjuïc? Amb quines expectatives ho veieu tot plegat? També pel fet de l'incertesa de quan públic hi haurà, quina actitud del públic, no?, respecte a la diferència amb el Camp Nou.
Fins ara, a mi el que m'arriba és que estarà força ple. Jo crec que també l'hora, el fet que sigui vacances, que potser puguin anar nens, no? És una bona hora per atreure el públic i que faci el públic aquest esforç que jo crec que serà important al llarg de la temporada cara a Montjuïc. Crec que el Barça il·lusiona a nivell de com s'està reforçant o com s'ha reforçat o després de que guanyés la Lliga. Crec que la gent té il·lusió perquè segueixi anant a millor. No és un partit fàcil. Entre 2020 i 2022, que vaig veure la dada que va posar a través de Twitter el vostre company, el Marc Brau, el Barça en 4 ocasions no va poder guanyar el Cádiz.
De 6 partits hi hauria 2 derrotes, 2 empats, 2 victòries, que contra el Cádiz és un balanç bastant negatiu, per dir-ho així. No?
És un equip rocós perquè es tanca molt a darrere. Al Barça li costa, Marc té un porter, Ledesma, que és molt bo, li costa al Barça superar-lo. Arriben baixes. Jo crec que també és cert que hi ha aquest punt de voler-se reivindicar després del partit contra Getafe i aquest punt de pressió, però jo crec que és pressió bona el fet de que el Madrid s'estigui adelantant. I si el Barça junta tots aquests ingredients, crec que pot ser un partit divertit i interessant, tot i el rival.
Gemma, tu com ho veus?
Ostres, divertit, Andrea, ojalà, eh?
Divertit en el sentit que el Barça crec que es creixerà.
Ah, ojalà, tant de bo, perquè realment va ser duríssim, el partit de Getafe.
Sí, Déu-n'hi-do.
Van ser 2 hores. Jo que hi era darrere la porteria amb una calor que feia, ho recordo com una cosa agònica. I avui vaig a Montjuïc també i no sé per què tinc la sensació, i potser soc massa pessimista, que al Barça li tocarà mossegar sorra, com deia, citava ara l'Andrea la dada. És veritat que el Cádiz se li ha travessat, més enllà dels dos últims partits que han sigut victòries i l'última avoltada, el partit aquell a Cádiz, que és a l'accidentat perquè ha d'estar parat gairebé una hora per aquella persona que va tenir un problema de salut. Aquell partit li va costar moltíssim al Barça, i que és després quan ja marca els dos, el Cádiz es va deixar anar una mica, però són partits. Sergio González li té la mida presa al Barça, sembla una mica, li posa sempre les coses molt, molt difícils, i és un equip que quan juga contra els grans doncs es tanca molt, i al Barça els equips que quan en tenen 5 al darrere molt tancats li costen, i si no marquen es comencen a frustrar i se'ls comencen a posar les coses difícils. Dit això, és un dia històric, primer partit de Montjuïc. No sabem quin efecte tindrà, és impossible de saber prèviament, però a priori
ha de ser un pitjor escenari que el Camp Nou. És més petit, menys pressió del públic, la pista d'atletisme. Avui també farà calor, però crec que és un dia bonic per acompanyar l'equip. Ojalà que hi hagi ambient i que veiem un bon espectacle, tant de bo. Contagiaré una mica de l'esperit positiu de l'Andrea.
I us demano també molt breument, perquè de seguida haurem de donar pas també als companys d'esports en aquesta transmissió, els dos principals dubtes de l'alineació. Vosaltres com el resoldríeu? Araujo, per una banda, no hi podrà ser, s'ha d'apostar per Sergi Roberto, Koundé de lateral i Eric, fer algun altre invent, Rafinha també al davant està sancionat, apostar per Gavi, apostar per Abde, apostar per Ferran Torres, com ho veieu ràpidament?
Jo em decantaria per Sergi Roberto de lateral, amb Koundé i Christensen de centrals, i al davant, donada la sanció de Rafinha, me recordo que l'any passat tant a l'anada com la tornada, Ferran Torres va jugar, i a més a casa va jugar per la dreta, que és la posició que a ell li agrada, i crec que va ser el millor partit que hem vist a Ferran Torres amb el Barça. No descarto que repeteixi aquesta fórmula, i potser Gavi és el damnificat una altra vegada.
Veurem, perquè el dia del Getafe ni tan sols va entrar, juraria Ferran Torres, vull dir que a veure si aquest cop sí que Xavi aposta. Tu, Gemma, com ho veus?
No ens hem posat d'acord amb l'Andrea, però penso el mateix. Sergi Roberto, el lateral, i Ferran Torres, perquè realment hi ha el precedent aquest, i si no li dones confiança en un partit com avui, després tens a Abde, que ho va fer molt bé a Getafe, de revulsiu, tens a Lamin Yamal, crec que és un partit per posar Ferran.
Perfecte. Ara sí crec que podem connectar amb l'Adrià Fernández, company d'esports que està, com dèiem, en aquest Centre Esportiu Municipal Olímpics de la Vall d'Hebron. Adrià, a veure si et sentim ara.
Hola, bon dia, companys.
Hola, bon dia. Què tal? Ara hi ha gent aquí, en aquest centre, ara quan falten just 20 minuts perquè comenci el partit?
Doncs sí, estava força plega i continua el degoteig de persones. Ara podríem dir que una tercera part del pavelló és ple, més o menys.
No sé si saps la capacitat, no sé si l'han fet arribar, l'han donat a conèixer aquesta capacitat d'aquest pavelló esportiu, que és força gran, eh?
Sí, de fet la capacitat total és de 2.000 persones, tot i que ara per ara, de moment no és del tot ple. Ja us comento, una tercera part del pavelló estaria ple en aquests moments.
Perfecte, doncs això, també aniran connectant amb tu, Adrià, a veure com es viu des d'aquest Centre Esportiu Municipal Olímpics de la Vall d'Hebron aquesta final, primer cop que l'Ajuntament com a Ajuntament posa una pantalla gegant per veure la selecció espanyola, en aquest cas femenina, en un Mundial. Gràcies, Adrià, i com dic, segur que van connectant amb tu durant la transmissió.
Gràcies a vosaltres.
Doncs això, ja ho sap, qui tingui ganes de veure aquest partit acompanyat també pot anar cap allà. Últim comentari ja de cara a aquesta final, per rematar-ho. Suposo que vosaltres considereu que també una de les posicions claus ha estat aquesta Cata Coll, no? Que és la que s'ha fet un lloc en aquesta porteria, malgrat que va començar a la banqueta, no? En els primers partits, també una altra de jugadora del Barça que ha estat important.
És que Cata Coll és una jugadora amb un talent increïble. M'atreviria a dir que fins i tot és millor que Sandra Paño.
Pot disputar-li la titularitat al Barça.
Crec que aquest any pot passar-li per davant, perquè la Sandra és cert que és una molt bona portera i que té una experiència que evidentment no es pot comparar, eh? Però Cata la van fitxar en el seu moment perquè anés creixent a poc a poc i que acabés sent la successora, per així dir-ho, de Sandra Paños. I tot i que Missa és molt bona portera i la posaria també en aquest top 3 de portera sense cap mena de dubtes i potser fins i tot amb un segon esgraó, crec que Cata, havent estat lesionada tot l'any i per això la gent era més prudent, sense cap mena de dubtes és millor que les altres dues.
Tu, Gemma, també creus que d'això, eh? Aquest duel també es pot decidir qui les porteries?
Sí, home, la contundència a les àrees serà, jo crec que serà al final que es decidirà pels detalls i tenir un bon assegurança sota pal serà fonamental. La de Cata Coll és una de les històries úniques, no, d'aquest Mundial, com s'ha imposat i s'ha guanyat la titularitat i tot el que li pot portar a partir d'ara, potser Salma Parayuelo, el ser tan opulent, el seu físic i rapidesa s'emporta doncs, més l'aparador mediàtic, però és espectacular la feina que ha fet Cata Coll, serà fonamental el dia d'avui, i passi el que passi, tant de bo que aquest Mundial serveixi doncs, perquè el futbol femení segueixi evolucionant i que la gent no s'oblidi que la Lliga Professional ha de començar d'aquí menys d'un mes i que encara no hi ha acord. És a dir, que està molt bé que els dirigents s'omplin la boca de parlar del futbol femení, l'aposta i tal, però que ho facin de veritat.
Segur que sí. Doncs moltíssimes gràcies, Gemma Soler, periodista de Gol i ESPN, i l'Andrea Ginés per estar aquí, també periodista de Movistar Plus. Seguirem aquesta final aquí a RAC1 i això, ens veiem un altre dia. Gràcies.
Bon dia.
I com dic, gràcies. Donem pas ara a la transmissió. Res, fem una pausa molt breu i donem pas a la transmissió d'aquest partit amb la Laia Coll, el Xavi Puig, el Jaume Molló, el Gerard Ballera, la Marina Garrido, també l'Eix Graell des d'Austràlia. I doncs això, gràcies per seguir una setmana més aquí al Via Lliure. Nosaltres tornem dissabte que ve a les 9 del matí.
Dona la volta a Catalunya a través de 6 vins amb Gourmet La Vanguardia. Coma de vaixell d'Ugues de Batlle, Picapoll Blanc de Celler Monobert, Nuestra Senyora del Portal del Celler Pinyol, Ramon Roqueta Insígnia, Vora la Mar de Wine i Social, Alella Vinícola i Autòcton Blanc. 3 vins negres i 3 blancs, ara per només 52 euros. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol, ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
En fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'apartaments Hawaii.